Al matí, a Ràdio Estel.
The Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, I don't believe we're on.
Escolteu aquesta cançó, la lletra d'aquesta cançó. Eve of Destruction, que per cert va popularitzar Barry Maguire, és una lletra de Sloan. Parla de l'amenaça nuclear com a debacle de la societat en general. Això estem parlant del 1965. La lletra diu: no pots veure la por que sento avui? Si premem el botó, no hi haurà escapatòria. Estem a les vigílies de la destrucció. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me. Clar, l'actual invasió a Ucraïna per part de Rússia ha tornat a posar sobre la taula un dels debats més temuts a nivell internacional: la gravetat d'una possible amenaça nuclear per part del govern de Vladimir Putin. Avui hem volgut convidar a un expert en matèria d'armament aquí al matí a Ràdio Estel. Estem parlant d'armament nuclear perquè ens resolgui dubtes i ens aclareixi l'actual context internacional. Clar, ens preguntem, és realista preveure un conflicte nuclear en l'actual escenari de guerra entre Rússia i Ucraïna? Potser hauríem de posar el focus en altres potències nuclears més perilloses que l'amenaça de Putin? Per tractar aquests i més temes, ja ens acompanya avui a l'estudi de Ràdio Estel Xavier Boigas. Ell és doctor en física i expert en armament nuclear al Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Xavier.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Xavier, si et sembla, comencem, fem un viatge en el temps. De fet, ja ho hem començat a través de la música, no? Sí. Ens situàvem concretament al 65, l'any 65, no? Amb aquesta cançó de Barry Maguire, en què hem agafat aquest tros de lletra, no? La era de la destrucció. Clar, per què es creen al final de la Segona Guerra Mundial les armes nuclears? Una arma que, per cert, Xavier, en cas de conflicte entre dues potències, podria acabar amb la nostra pròpia existència.
Bé, la història nuclear comença, evidentment, amb Hiroshima, amb el llançament de bombes nuclears per part dels Estats Units sobre Hiroshima i Nagasaki. En el seu moment es va voler justificar dient que això ajudava al final a acabar amb la Guerra Mundial, amb la Segona Guerra Mundial, i per tant que el Japó capitulés. Això no és cert, sinó que el Japó ja pràcticament havia acceptat la rendició, i tothom hi està més o menys d'acord de que la utilització d'aquestes dues bombes sobre Hiroshima i Nagasaki era un toc d'alerta per part dels Estats Units cap a la URSS, en el sentit de dir: mireu, nosaltres tenim aquesta capacitat de destrucció, sí, i per tant som més potents que vosaltres i per tant som més forts. Aquest és l'inici. Immediatament, al cap d'uns anys, l'URSS va aconseguir també la bomba, i llavors les dues potències van començar el que es va anomenar la carrera armamentística nuclear, que volia dir que uns començaven a tenir més bombes, els altres més, també, fins avui.
Clar, Xavi, tu ara ho recordaves, no? Al llarg de la història, la humanitat ha patit dos atacs nuclears, els dos en el context de la Segona Guerra Mundial, concretament, com deies, les ciutats d'Hiroshima i Nagasaki. Clar, era l'agost del 45, no? I aquests atacs, Xavi, van significar el final de la guerra. Què ha fet que fins aquell agost negre doncs no hi hagi hagut cap altre atac atòmic al món?
Bueno, simplement perquè no hi ha hagut voluntat de fer-lo. I jo penso que, diguem, l'arma nuclear, com que és una arma d'una destrucció, d'una capacitat de destrucció enorme, doncs no s'han utilitzat, primera, perquè consideraven que potser no era necessari, i segona, perquè amb el temps potser l'objectiu per part dels Estats Units seria la URSS, sí, i per part de URSS seria Estats Units. I va arribar un moment en el que la capacitat de destrucció dels dos era tan gran que aquesta mateixa capacitat de destrucció els frenava d'un hipotètic atac. Aquesta era la política que va regir en aquella època, que era el que en deien la mútua destrucció assegurada, que és si un m'ataca jo respondré amb la mateixa virulència, i per tant doncs el resultat seria que tots dos perdríem, perquè tots dos quedaríem pràcticament aniquilats.
Clar, que actualment, ara estem parlant de Rússia i Estats Units, però quins països, Xavier, compten amb armament nuclear?
Actualment n'hi ha nou.
Nou? Quins són?
Estats Units i Rússia acaparen el 90% aproximadament de l'armament nuclear mundial, que s'estima al voltant d'unes 13.000 bombes, i Estats Units i Rússia cada un en tenen al voltant de 6.000, algun Rússia una mica més de 6 i Estats Units una mica menys de 9.000, de 5.000. Els altres nuclears són Gran Bretanya, Regne Unit, França, la Xina, el Pakistan, l'Índia, Israel i Corea del Nord. I tots ells amb unes capacitats amb uns arsenals extraordinàriament molt menors. Per exemple, la Xina s'estima que en deuen tenir unes 350, recordem les 6.000 d'Estats Units i Rússia. Regne Unit, França també al voltant de 200 i pico, el Pakistan i l'Índia no arriba a 200, i Corea del Nord no està gens clar, però s'estima que té la capacitat per fabricar-ne, és a dir, que segurament no les té ja muntades, de l'ordre 30-40.
Escolta, i quan val una bomba nuclear?
Ni idea. No ho sé.
Ni idea.
No crec que ningú sàpiga, perquè depèn com facis els comptes,
els
diguem-ho
així. Però tu dius, clar, estàs parlant de Corea, que té la capacitat de fabricar-la,
sí,
no? Què es necessita?
Fabricar una bomba nuclear, diguem, des del punt de vista tecnològic, és relativament senzill. És a dir, la mateixa Agència Internacional d'Energia Atòmica ha dit diverses vegades que gairebé qualsevol països de la OCDE tindrien la capacitat tecnològica per fabricar-la. Això no és una cosa. El que passa que la bomba després necessites posar-hi l'element explosiu, que normalment és urani o plutoni. Aquí és quan comença la dificultat important. Per què? Perquè és un producte que no es ven.
Que és clar.
Llavors l'has de fabricar tu. Per aquesta raó, i la majoria d'estats que tenen capacitat nuclear van començar els seus programes d'armament nuclear a partir de centrals nuclears de generació d'electricitat. Per què? Perquè un dels residus d'aquest combustible per fer electricitat és el que després, amb un cert procés, pots aconseguir que serveixi per les bombes. Llavors, Corea es diu que té aquesta capacitat perquè es fa un càlcul de dir, tenen una central nuclear i això vol dir que al cap de l'any pot fer tant. Per tant, amb aquesta quantitat de plutoni que pot fer al cap de l'any, doncs resulta que podria fer, tenint en compte que fa tants anys que està fent això, doncs tant.
Estic intentant fer càlculs, però jo ni idea tampoc,
Anna?
Estic intentant fer càlculs del que pot, el que pot valdre una bomba nuclear, però estimació, Xavier.
Fem-ho diferent. Què es gasten els estats anualment amb armament nuclear? Els nou estats, clar, tots són estimacions, perquè ja us podem imaginar que tot això és secret i, en fi, ja costa molt de saber-ho. Però s'estima que és de l'ordre de 70.000 milions de dòlars l'any, una mica més. Estats Units se'n gasta pràcticament la meitat, si no recordo mai, són uns 37.000 milions anuals. No per fabricar només la bomba, sinó perquè les bombes ja les tenen fabricades, sinó per fer funcionar tot el sistema, no? I per modernitzar armes, etcètera, per fer-ho funcionar, el sistema. Estats Units, repeteixo, gairebé la meitat, 37.000 milions. França, Gran Bretanya i la Xina són una cosa més o menys similars, no arriben als 8.000, 9.000, una cosa així. I tots els altres molt, molt menys, clar.
Escolta, i tots aquests països, els nou que comentaves, tenen la mateixa arma nuclear o difereixen en funció d'on es fabriqui?
Diguem, d'armes nuclears n'hi ha bàsicament de dos tipus. Una, tres, podríem dir. Una, com les que es van utilitzar a Hiroshima i Nagasaki, que són bombes que s'anomenen de fissió, que vol dir que estan constituïdes per urani i plutoni.
Sí.
Que és d'on apareix la importància de les centrals nuclears de generació d'electricitat. Aquests són un tipus i aquestes són les que són relativament senzilles de construir. I després n'hi ha unes altres, que són les que s'anomenen termonuclears, que tenen una capacitat de destrucció molt més gran, que demana una tecnologia una mica més complexa. Però segurament és molt possible que tots i cada un d'ells tinguin aquesta capacitat.
I la simple existència, això és una obvietat, no, Xavier, el que diré, la simple existència d'aquestes armes nuclears, òbviament, suposa una amenaça latent, no? En el context de la guerra que estem vivint entre Rússia i Ucraïna, ens hem de sentir amenaçats per un possible atac nuclear? Estem més a prop que mai d'un atac nuclear? Com ho veus tu?
Que les armes nuclears són una massa, tal com dius tu molt bé, latent, o sigui, pel fet d'existir, pot ser que siguin usades, siguin conscientment o per accident, i aquesta segona part potser valdria la pena comentar-la una mica. Si és per voluntat, doncs evidentment vol dir que hi ha d'haver una decisió per part d'algú d'utilitzar-la. En un context de guerra, home, podríem dir, potser sí, el que passa que tenir en compte les conseqüències conegudes d'una arma nuclear, per exemple, en aquest cas particular de Rússia, Ucraïna, jo no ho veig gaire possible, i la majoria de gent diuen que no, que les amenaces per part del president de Rússia són més aviat dintre d'un context de beligerant dintre de la guerra, doncs generar por en el contrincant, pensar en una expectativa de catàstrofe per com altres mesures que es poden prendre, més que una amenaça real. Hi ha poca gent que consideri que això realment seria factible.
Clar, tu mencionaves el tema de... A veure, que tenir una bomba nuclear en si ja... el que deia més, suposa una amenaça latent, però també fa uns dies apuntaves en un interessant, per cert, article al Público, que el perill de les armes nuclears no es limiten a possibles atacs, sinó que també es produeixen doncs, per accidents, no?, potencialment perillosos, quan, per exemple, aquestes armes es transporten amb avions o submarins. És més perillós.
Sí, el perill d'explosió nuclear, diguem-ho així, seria bé per accident concret i específic d'un arma, doncs sí. O bé perquè es porta d'un... Hi han reportats molts casos, i si no recordo malament, em fa l'efecte que està calculat de que hi ha hagut un accident nuclear important cada 7 mesos. Vull dir que realment és una cosa important. I què vol dir un accident nuclear important? Doncs, per exemple, això, que transportar una bomba del sud d'Anglaterra, que seria on es munten i on es revisen,
sí?
Fins al nord d'Escòcia, que és on hi ha la base de submarins. Bé, doncs un camió que anava per la carretera va relliscar un dia gelat, va caure, es va estimbar i la bomba va rodolar per allà. I al darrere n'hi anava una altra amb una altra bomba i va xocar amb el primer. Ah, no va passar res en aquest cas. En altres casos, doncs un avió que va carregat amb armes nuclears, a l'hora d'aterrar, pues, també s'estimba. Casos de míssils que s'han cremat en les Sitges. En fi, un reguitzell d'incidents importants. Per sort, doncs, no hi ha hagut mai cap explosió. Però més greu que això, penso jo que seria una hipotètica guerra nuclear entre dos països. Que això sí que realment és esfereïdor. Hi ha uns càlculs fets per climatòlegs, i per tant no militars, que pot ser que tinguin un biaix,
sí.
En el que s'imaginaven que hi hagués una guerra entre l'Índia i el Pakistan, que es considerava que seria els dos països on hi hauria més possibilitat de que hi hagués un enfrontament nuclear, i que hi havia un intercanvi de 100 bombes petites, com les que es van llançar sobre Hiroshima i Nagasaki. En aquest cas, aquestes bombes, a part de les morts i ferits immediats, que són obvis que passarien, aquestes bombes provocarien incendis a les ciutats, aquests incendis, fum, suig, etc., que arribaria a l'atmosfera, aquest suig s'escamparia per gran part del món, provocaria una reducció de la radiació solar sobre la superfície de la Terra, modificació del règim de pluges, i això afectaria sobretot a l'agricultura, bueno, sobretot, o en particular,
sí.
A l'agricultura, i podria reduir la capacitat agrícola mundial d'una forma bastant rellevant, de manera que podria portar a més de 2.000 milions de persones, ho dic bé, 2.000 milions de persones...
2.000 milions de persones.
2.000 milions de persones a risc alimentari. Això utilitzant únic exclusivament unes bombes que representen menys de l'1% del arsenal nuclear. Multiplica el percent.
Imagina't. Clar, Xavier, un risc molt alt que de fet ens situa tots en un estat d'amenaça constant, com dèiem fa uns instants. En aquest context neix el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears que es va presentar a l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2016.
Sí. No?
Llavors, explica'ns, quin era l'objectiu d'aquest tractat? O sigui, quines conseqüències hagués tingut el no compliment de l'acord? Això a la pràctica, o sigui, aquest paper és paper mullat, serveix, no serveix?
A veure, això és un tractat internacional i, per tant, aquests tractats internacionals tenen vigència per aquells estats que els signen. Els que no els signen, doncs, no hi estan vinculats. Llavors, l'objectiu és que tots els signin. Això és una cosa similar al que va passar, per exemple, amb les bombes de amb les armes bacteriològiques,
sí,
o les químiques, la dispersió, etcètera. Que inicialment hi havia un rebuig per acceptar-la, sobretot per part dels estats que en tenien, els utilitzaven, però bueno, mica en mica aquests tractats van anar sent signats per cada vegada per més estats, i actualment doncs, els de químiques i bacteriològiques hi ha un acord molt important. L'aprovar aquest tractat d'armament nuclear, l'objectiu és el mateix: mirar d'aconseguir que, mica en mica, s'hi vagin afegint més estats i, finalment, puguem dir que les armes nuclears han quedat desaparegudes. De fet, l'objectiu seria la desaparició de les armes nuclears.
Clar, i en quin punt estem? Estem molt lluny d'assolir aquest desarmament nuclear a escala planetària? Com ho veus?
Si mirem la història, ha costat molt. Des de l'any 40 i poc, l'Assemblea de les Nacions Unides ja va voler aprovar un tractat de bé manera, fins que ha arribat l'any 2017, que s'ha aprovat. Per tant, les coses són llargues, però si no se'n parla, segurament no ho tindríem. Durant molts anys hi va haver un rebuig molt important i mobilització molt important per part de la gent, als anys 60, 70, 80, en contra de les armes nuclears.
Correcte.
De fet, va desaparèixer als 90 i va tornar a aparèixer una mica al principi del segle XXI. Bueno, s'ha fet un pas que era necessari, i ara el que es tracta és de mirar que cada vegada hi hagi més estats que s'hi vagin afegint.
I tu, Xavier, quin futur hi preveus en el camp de l'armament nuclear?
És difícil de dir perquè, diguem, en principi podries dir que ets que ho veus negre, perquè, sí, és clar, perquè els estats nuclears és difícil que se'n vulguin desfer. Però, esclar, és que l'altra opció és terrible. És terrible perquè si acceptem l'existència de les armes nuclears, estem acceptant la carrera armamentística. Per tant, per què no, si Estats Units i Rússia, França, etcètera, tenen armes nuclears, per què no el Sudan en pot tenir? O per què no Uganda? O per què no Xile? O per què no Canadà? I, per tant, al final, tots els estats es tenien armats nuclearment. Amb la qual cosa, en fi, la possibilitat de viure en aquest món cada vegada seria més dificultosa. Llavors, l'objectiu ha de ser la reducció d'armament nuclear i sobretot establir mecanismes de confiança entre estats perquè això es vagi fent. Dues dades que jo penso que... Que es pot fer, i el que passa que falta voluntat política, però, per exemple...
A veure, si posen exemples.
Els Estats Units, això, tenen uns 6.000 caps nuclears. El que un general que havia estat cap dels estats, de la Junta d'Estat Major, està dient, fa temps, que això és fora assenyat, que no hi ha cal necessitat de tenir 6.000 armes nuclears. Diu que amb la tercera part seria suficient per tenir la defensa. Per tant, podríem començar per aquí. Una altra dada, un secretari d'Estat de Defensa nord-americà també deia que es podrien eliminar tots els míssils que es tenen a terra i tots els avions bombarders, que només amb els míssils que n'hi ha en els submarins en tenien suficient. Per tant, Iniciar coses d'aquestes generaria, des del meu punt de vista, un estat de confiança entre les dues grans potències, que són Estats Units i Rússia, i, per tant, mica en mica anar disminuint aquesta enorme capacitat i desmesurada capacitat. Pensa que hem tingut sort fins ara, i, per tant, jo penso que no podem arriscar-nos a seguir tenint sort, perquè amb el temps que passa, cada vegada, la probabilitat de que hi hagi un desastre si més gran. Deixa'm dir una cosa, que sobre lo dels accidents, a part dels accidents de bombes individuals, una de les coses que és extraordinàriament preocupant és que hi ha hagut errors de detecció d'atacs nuclears, tant per part d'Estats Units com per part de l'URSS.
Clar, és a dir, això, el perill seria, Xavier, que l'altre país pot contraatacar, no?
Exacte. Si tu tens una detecció errònia de tens un atac, la lògica nuclear en aquest moment quina seria? Ataco jo a l'altre, realment.
Clar.
Per tant, davant d'un error de detecció, jo ataco i l'altre també m'ataca, amb la qual cosa... per això dic que hem tingut sort, perquè hi ha hagut s'han reportat, hi ha molts casos en els que hi ha hagut errors de detecció. I atenció, perquè la capacitat de resposta per part de l'atacant és menys de mitja hora. En menys de mitja hora has de respondre o no. Si no respons i l'atac és real, la destrucció la tens assegurada.
Xavier Bohigas, doctor en física i expert en armament nuclear al Centre de l'As d'Estudis per la Pau. Clar, semblaria una utopia, no? També dir que un armament que té com a objectiu acabar amb conflictes o amenaces, això està clar, però no ens costaria més arribar a la pau, o sigui, que hi hagués pau al món sense armes, no? És una utopia?
Bueno, la gent treballa per les utopies, no? I si no, malament rai. Jo penso que... I has de treballar-hi, i s'hi ha d'esforçar. I, a més, en aquest cas, si no es fa, és ben bé perquè no es vol, perquè tècnicament és possible aquesta reducció, i simplement demana voluntat política, com en tantes coses.
Ai, aquesta voluntat política. Xavier Bohigas, moltíssimes gràcies per haver estat aquí al matí amb nosaltres, i que tinguis un molt bon dia, Xavier.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.